Secretari autonòmic d'Ocupació i director general de Labora i Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Conselleria d'Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball. Enric Nodeu, bon dia.
Molt bon dia.
De l'actual legislatura.
De l'actual legislatura que ara acaba, sí. De fet, estem en funcions ja, esperant que s'anomeni nou president de la Generalitat i el nomeni el seu govern, i aleshores serà la destitució que corresponen als processos democràtics cada 4 anys.
Quan un polític està en funcions, o en aquest cas un secretari està en funcions, seguís exercint?
Absolutament, jo tots els dies, avui he aprofitat que era Sant Pere en Castelló i m'he agafat festa, però jo estic tots els dies a les 7 del matí al despatx fins a l'últim minut de l'últim dia. El que diu la llei és que hi ha determinades coses que no pots fer i si no se fan, però el que diu també la llei és que tu en funcions tens que exercir, perquè al final així del que es tracta és de poder seguir fer evolucionar tot allò que ja estava en marxa, totes les ajudes que estaven convocades, etc. S'han de resoldre, s'han d'aprovar. En aquest moment jo no tinc capacitat legal per a generar coses noves, és lògic, hem perdut unes eleccions, però tot allò que està en marxa ha de continuar en marxa per moltes raons. Primera, perquè no estem parlant d'una batalla política entre els uns i els altres, sinó del dret de la ciutadania a rebre determinades prestacions, i per altra, perquè en l'època en què se produeix aquest canvi, jugant, el nou govern no serà efectiu fins al mes de setembre i no podrà fer absolutament res ja, perquè per els plaços administratius que hi ha en setembre difícilment podrà fer cap modificació de crèdit. És impossible legalment, per els terminis que hi ha, que pugui traure noves ordres d'ajudes, etcètera, etcètera. Per tant, si jo ara fos tan irresponsable d'alçar el peu de l'accelerador, el que anava a passar és que no s'anava a executar el pressupost, i això a qui perjudica és a la ciutadania. Per tant, com el primer dia i fins a l'últim dia, en les limitacions que me marca la llei, clar.
I això que diuen que estan fent les coses llargues, no donen traspàs de poder i de més...
Doncs sí, estem pendents, estic esperant el motorista que deien abans, no? Esperant que vingui algú i me digui què va passar. No ho controla molt bé i els terminis, però pareix que sí que en qualsevol cas, dins dels marges de la llei, el més probable és que el president siga investit la setmana del 17 al 23 d'este mes que ve. Depèn de si és el 15 o és el 23, doncs el pas següent, una vegada ell siga president, serà nomenar els consellers, i els consellers després nomenar el segon escalafó. Vull suposar que com això s'està allargant, una vegada nomenat el president, els consellers se nomenaran el dia després, i suposa que ja sabran qui m'ha de substituir a mi, per exemple, en el segon escalafó. Per tant, anirà relativament ràpid, però tot ens fa pensar que ens n'anem a finals de juliol en funcions encara. Per tant, tot este mes que ve, en principi, estaré treballant.
És dir, que legalment s'agotaran els plaços, no?
Això sembla, en qualsevol cas. És veritat que jo ho mirava l'altre dia en el reglament de les Corts i el legislador ha sigut peculiar, perquè el que diu el legislador és que hi ha uns terminis, però que en determinades circumstàncies que no definís se pot escurçar a la meitat o allargar al doble.
Sí.
Dius, bueno, no sabem exactament de què estem parlant, però és que l'article després diu o bé oblidar-nos de l'article anterior i fer-ho quan ens dona la gana. Bàsicament ve a dir, en el qual estem, si se donen les determinades circumstàncies que no estan definides en llei, això se podria allargar fins a quan volgueren, o podrien fer-ho molt més curt. Per tant, estem una miqueta a l'albur del que decidisquen les Corts. Jo, carai, arribats a aquest extrem, que ho facin aviat, el més aviat possible, perquè al final l'administració també té un procés. Jo sé que quan vaig arribar, tot i tindré molta ajuda en la gent que hi havia allí i tal, te costa un poc d'arrencar, i al final el perjudicat és el ciutadà, no? Per tant, contra abans arriben i n'aprenguen, diguem, podran fer-se un pressupost, i ha que fer un pressupost l'any que ve. Nosaltres havíem començat a treballar-lo ja, el pressupost, perquè això se comença molt, molt abans, però no, ja s'ha paralitzat tot. Òbviament, ells hauran de fer un pressupost nou, i esta vegada, per primera vegada en 8 anys, no entrarà en vigor l'1 de gener, segur, bueno, anirem molt més tard, i si el pressupost entra en vigor en març o en abril, perquè són 2 mesos, primer el tenen que fer, etcètera, etcètera, vol dir que no se va executar, vol dir va ser un any, l'any que ve va ser un any complicat per al nou govern, a efectes d'execució pressupostària, tret que vulguin prorrogar el pressupost que hi ha, cosa que...
Això no va també preguntar-li, igual, o prorroguen el que hi ha, però en aquest cas seria baix les mateixes condicions o les mateixes directrius, perquè estaria destinat de la mateixa manera, no?
A mi m'agradaria pensar, i ho dic així de clar, que el pressupost de la Vora no té que tocar-se massa. I ho dic pel següent. Jo soc secretari autonòmic d'Ocupació en Funcions i director general de la Vora. Vol dir que, a més de la Vora, hi ha la Direcció General de Treball, això és una altra història. Però la Vora, que és un organisme autònom, en el seu Consell de Direcció està representada la patronal, els dos sindicats majoritaris i l'administració en peu d'igualtat. Vull dir, si en algun moment els sindicats i la patronal se posaren d'acord de votar en contra d'una proposta del govern, la tombarien i guanyarien ells. Vull dir, en els 7 anys que jo he estat al capdavant d'esta organització no s'ha votat ni una sola vegada, tot s'ha fet per consens i tal. El que estic dient és, crec que les polítiques que hem fet nosaltres tenen una lectura bastant transversal de que han sigut útils, de que han funcionat bé, que han tingut el suport de la patronal i han tingut el suport dels sindicats majoritaris. Per tant, claro, qüestions de matisos, les que vulguin, però en principi, en fi, el resultat al final, escolteu, d'estos 8 anys hi ha 385.000 persones més cotitzant, hi ha 180.000 aturats menys, hi ha per primera vegada en la història més de 2 milions de valencians i valencianes cotitzant durant 3 trimestres seguits. Per tant, no és una qüestió, bueno, és que este trimestre, no, consolidat, i dic de valencians i valencianes perquè per primera vegada en la història hi ha més d'un milió de dones cotitzant en aquest país. Això no havia passat mai. Jo l'altre dia ho explicava mig de broma, dir, al final jo tinc una formació universitària i una experiència professional que té que veure en l'àmbit de gestió que jo estava fent ara en la Generalitat. No? Això no passa sempre, no m'ha passat quan estava a l'Ajuntament, que tenia que estudiar molt d'urbanisme perquè no en sé gens, etc. Però jo soc graduat social per la Universitat de València, tècnic superior en relacions industrials per Alcalá de Henares, llicenciat en ciències de treball per la Jaume I i altres coses. Sé el que estic fent, sé el que estic fent. I se m'havia oblidat que jo era polític. I jo tots els dies a les 7 del matí anava a treballar a una organització que té 1.600 persones treballant, 55 oficines, 13 instituts, etcètera, 600 milions de pressupost, jo a les 7 del matí tots els dies allí a treballar. I de pronte, la nit de les eleccions, la meva sensació no és que haguera perdut les eleccions, sinó que m'havien acomiadat en directe, en la tele. Havien dit tu al carrer i dius, i miraves els resultats i dius, per què? Però si ho hem fet bé, no? I cada un se fa les trampes mentals que vols. La meva trampa mental ha sigut, no, és que això és una OPA, i han comprat l'empresa i fins i tot aquells departaments que funcionaven bé, com el d'ocupació, ells porten el seu propi equip i bon, aneu tots al carrer. Això és una trampa mental que m'he fet jo per a sentir-me una miqueta millor. Però és un poquet això també. Jo crec que hem fet, sempre té ideologia les polítiques, òbviament, però crec que hem fet unes polítiques que no han estat discutides. Vull dir, en estos 7 anys que he estat jo i 8 que he estat a l'equip, no hi ha hagut ni un sol ajuntament de tot el País Valencià que hagi presentat un recurs contra les ajudes dient a mi no me les dones perquè sóc d'un altre color polític o a mi no me les dones perquè sóc massa gran o perquè sóc massa menut. Ni un sol recurs en 8 anys. Això és històric, això no havia passat mai. Perquè hem sigut, jo crec que suficientment prudents i hem entès pues això, quan fèiem els empujos i els encujos, aquests programes en noms tan absurds que ens van posar a Europa, no? Que és de contractació de joves o de no tan joves en els ajuntaments, etc., vam canviar les bases el primer any i vam dir, tot ajuntament que ho demanen, en garantim com a mínim un de cada. Perquè si no, què passava? Que arribava a Castelló, arribava a Vila-real, les ciutats grans, i s'emportaven. I quan arribava a Cinctorres ja no quedava absolutament res, perquè a Cinctorres el secretari va 2 vegades a la setmana, en el millor dels casos, sí. I quan feia els papers. Per tant, m'agradaria pensar que amb aquests resultats en la mà, qui vinga darrere només puga millorar-los. I millorar-los vol dir repensar una miqueta les coses que han fet i seguir en aquesta línia, però tant de bo sigui així, tant de bo tinguin uns resultats tan bons com hem tingut nosaltres.
Com a bon polític, perquè, bueno, almenys bon orador, m'ha furtat la pregunta, perquè jo anava a preguntar-li, entonces, per què aquests resultats? Perquè si en realitat s'ha aconseguit tot això, però clar, com ja l'ha contestat, jo vaig a la següent. D'estos 7 anys, vostè pot arribar a dir això ho vam aconseguir, no vostè, sinó l'equip en aquest moment determinat, de què se pot sentir satisfet?
Doncs jo crec que precisament d'això, d'entendre que érem un equip. Quan nosaltres vam arribar al Servei Públic d'Ocupació, que en aquell moment se deia Servef i després se va dir Labora, vam fer una cosa que era la primera vegada que se feia en la Generalitat i que no s'ha tornat a fer, que és un procés participatiu en la ciutadania, en el que durant alguns mesos, quasi 4 mesos, van participar més de 1.500 persones i més de 150 empreses preguntant-nos com havia de ser el servei públic d'ocupació del futur. Nosaltres, jo sempre deia com a responsable, que no teníem intenció de tindre totes les respostes, però que ens agradaria pensar que érem capaços de plantejar les preguntes correctes. I una pregunta correcta era: què s'espera d'un servei públic d'ocupació del segle XXI? I la segona qüestió era aportar la metodologia científica a la presa de decisions polítiques. I això per a mi era fonamental, perquè fins ara el que s'estava fent des del servei públic d'ocupació, determinades ajudes no eren avaluades i no sabies molt bé per què les feies tampoc. És que sempre s'ha fet així. I no teníem cap garantia de si el que estaven fent, el que passava en el mercat de treball, era gràcies al que s'estava fent, malgrat el que s'estava fent o amb independència del que s'estava fent. I estem parlant de 600 milions d'euros a l'any. Jo he de saber com a administrador públic si aquests diners estan canviant o no la situació. I la manera de fer-ho va ser inventant el Avalem Territori, que era territorialitzar el País Valencià i, amb l'ajuda de les universitats i amb la patronal i els sindicats, comarca per comarca, intentar esbrinar quines eren les professions que en eixa comarca, perquè no és el mateix viure a Vila-real que a Cinctorres, que deia abans, o viure a Altea que viure a València, quines són les professions que en els propers mesos, els propers anys, previsiblement, en la mesura que l'economia siga predictible, poden donar ocupació. Perquè com jo el que me dedico en realitat és a fer formació i orientació, he d'orientar a la gent d'esta comarca cap als llocs de treball que se van a poder produir. I he d'oferir i privilegiar aquesta formació respecte a una altra. Si a mi l'Ajuntament de Vila-real me demana permanentment cursos de jardineria, doncs tindrà cursos de jardineria. Però si a mi el que me diu l'estudi que s'ha fet, que és un estudi científic i rigorós, en l'ajuda dels ajuntaments també, és que així el que va a funcionar és el taulell, posi per cas, si me demanes cursos de formació que tinguin que veure en el sector de la ceràmica, de la química, etcètera, etcètera, tindràs 10 punts, i si me'ls demanes de jardiner tindràs un punt, perquè ja me disculparà el senyor alcalde, però no hi ha prou rotondes per tant de jardiner, no? I al final s'estava fent així, curs de no sé què, pues això, vinga. I tots el mateix, en sèrio, tots el mateix. És que no és el mateix viure al Grau de Castelló que viure a Morella. I les oportunitats laborals no són les mateixes, però jo tinc que adequar, per tant, a la pregunta, què és el que crec que millor que han fet? Entendre que les decisions polítiques tenen que tindre una base científica, i crec que això ho hem posat a marxar.
Una planificació com si fos una empresa privada i una mirada cap al futur.
Absolutament.
Pues mira, algo que ha llamat moltíssim l'atenció és la implantació de les... quantes dies a la setmana és aconsellat? Perquè ho ha dit tantes voltes, jo és que vull sentir-li dir a la voce per primera volta.
Sí, això la primera vegada que ho vaig dir va ser en Alzira, en la Setmana de l'Economia que organitzen a Alzira, i en una mesa de debat en la patronal i els sindicats, i vaig plantejar que de cara al futur havíem de començar a pensar en la reducció de la jornada de treball, entenent algunes coses. Una, treballen més hores que els nostres socis i companys europeus i són molt menys productius. Per tant, és evident que en aquesta equació hi ha alguna cosa que falla. Vull dir, no treballar més hores te fa ser més productiu. Això és una evidència. En aquell moment a mi me van dir de tot menys guapo.
Clar, és que jo estic pensant, a veure... si vostè té una visió perquè ha estat vivint fora, ha vist una altra forma de treballar, però vostè estava en aquest moment parlant amb gent que per desgràcia, perquè és així, no ha tingut massa vivència per Europa, o no ha estat culturalment, doncs, bueno, ha tingut el que ha tingut. Clar. I entonces li diu vostè que ha de treballar menys i cobrar el mateix.
Sí.
Vostè sap el que li va dir?
Sí, però ja no és tant perquè jo hagi tingut la sort de viure en l'estranger, o la sort o no sort, la decisió de viure en l'estranger o de veure altres coses, sinó el que he dit abans és que jo... és que falles de dir-ho, perdonen, jo sóc un expert. És que jo tinc les 3 carreres que se poden fer en Espanya sobre el món del treball, jo les tinc les 3. I jo estudié, i jo tinc publicacions en Aranzadi fetes per mi sobre... Vull dir, jo sóc un expert, sóc un polític, però en este cas concret sóc un expert i no m'estic inventant res, sé de lo que estic parlant. I estic veient les tendències que hi ha en altres llocs, i abans de fer una proposta com esta, estudiem moltíssim. Què va passar? Que de moment esta és una estracanada de nom de Déu, i este tio que té que dir, no sé què. Bueno, ja hi ha el Ministeri d'Indústria ja ha tret unes ajudes també, en les que hem participat en la redacció, de fins a 200.000 euros per a maquinària, per a la modernització, que pugui permetre reducció de jornada. Estem en la segona convocatòria, en el cas de la Generalitat. Hem sigut la primera institució pública. Vam muntar el Congrés en València i va vindre gent de quatre continents. Ens hem convertit en un referent. Jo he parlat en televisions de 11 països diferents sobre això. Clar, vull dir, al final funcionarà més bé, més ràpid o més ràpid, però és el pas de la història. La setmana passada, fa dues setmanes, la ministra presentava l'avantprojecte del que ha de ser la llei d'usos del temps, que incorpora moltes coses, reducció d'horaris, no sé quant, no sé què, i reducció de la jornada de treball. Van a presentar la proposta de que la setmana de treball, que fa més de 100 anys que fem 40 hores al dia, és que mos ho hem estudiat. És que, clar, és que en l'any 20 no sé què, el senyor Ford decideix i arriba a aquesta decisió per una qüestió egoista. Ell diu, necessita una classe mitjana que toque paper i que tingui temps lliure perquè me compres els meus cotxes o si no la meva indústria no funciona. I s'inventa 8 hores cada un sense, i reduís la jornada a 8 hores en 3 torns sense tocar-li el sou. L'any 1935 el senyor Kellogg's, els dels cereals, i se hi arriba per una altra via, perquè ell és un senyor que el healthy, que diuen ara, la salut i no sé quantos, i reduís la jornada, els 3 turnos de 8 hores els convertís en 4 turnos de 6 hores, pagant-li el mateix als seus treballadors. 5 anys després veu que ha crescut la seva productivitat en un 27%, que ha creat 184 llocs de treball, etcètera, etcètera, etcètera. I després de la guerra del Yom Kippur, quan la OPEP tanca l'aixeta del petroli, els britànics, el primer ministre, en aquell moment té que dir-li a la població: no tenim calefacció, este hivern va ser dur, xicos, jersei, i les indústries, la indústria siderúrgica, només podeu treballar 3 dies a la setmana. La indústria diu: ostres, anem a perdre el 60% de la producció, no sé què. Passen uns mesos, se resol el tema i fan números i treballant 3 dies a la setmana en lloc de 5 com venien treballant havien perdut un 6% de la productivitat. El que vol dir que hi havia desenes d'hores ocioses, que no sé, vull dir, cada un arriba, un per obligació, l'altre per una qüestió de salut, l'altre per una qüestió econòmica, tots van anar en aquesta direcció. Fa 100 anys, en sèrio, la fàbrica de Ford, avui en dia, en el que s'ha modernitzat en mecànica, en robòtica, etc., necessite que tot el món, vull dir, tot l'increment de productivitat de fer 30 cotxes a fer-ne 3.000, s'ha quedat en la part de l'empresa, no li ha tocat res als treballadors. I mentre s'ha incrementat en un 27% els accidents en resultat de mort, tenim greus problemes de conciliació familiar, este senyor ho ha patit com a regidor, tenim, perquè els nostres horaris no s'adequen a la realitat, etc etc. I ha de fer una revisió de tot això. Què hem tingut nosaltres? L'anar a dir, la valentia de dir-ho. És que la política és això, també.
No, la valentia de dir-ho.
Sí, però què anava a passar? Que m'anaven a dir tonto? Pues sí, gràcies, ja m'ho han dit, però tinc raó. També me van dir tonto en Castelló fa 12 anys quan vaig començar a anar en patinet. I mira com està el món ara de patinets. Vull dir, al final, en aquest tema concret, s'havia estudiat molt, ho havíem estudiat molt i sabíem lo que anàvem,
cap a on anàvem. Els empresaris van tirar les mans al cap de principi.
Clar, però no tots. Jo vaig parlar amb el president de la patronal, en Salvador Navarro, de la CEB, i vaig dir: mira, Salvador, anem a plantejar això. Vaig dir: vale, torna-m'ho a explicar. No és obligatori? Dic: no, clar, no pot ser obligatori. No volem fer una llei. No tenim capacitat tampoc legislativa, però no volem fer una llei perquè això forma part del marc de la negociació col·lectiva dins de l'empresa. Això ja se pot. I ell me diu: és que això ja se pot fer, Enric. Dic: claro que se pot fer. Jo el que estic dient és que si algú està dubtant si ho vol fer, jo l'incentive econòmicament per a que ho faci, perquè crec que el bé és superior al que passarà en aquesta empresa. Donarà un exemple i que podrem demostrar una teoria que és molt sòlida. I va dir: vale, no és obligatori i ajudeu econòmicament, adelante. La patronal. Els sindicats els hi va costar un poc més perquè estaven en l'altre rotllo del repart de repartir els llocs de treball que hi ha, com si els llocs de treball foren un tortell que no pot créixer. No. Tenim 80 llocs de treball, doncs hem de repartir-ho i així treballaran 86 persones. No, això és el segle d'anem, xicos, espavil. No vam tindre transport. És veritat que algunes empreses i alguns sectors és més fàcil d'implementar que en uns altres, això no hi ha cap dubte. Per això no volíem tampoc legislar de forma obligatòria, sinó que demanàvem tres cosetes molt simples: un acord entre l'empresa i els seus treballadors, demanàvem un pla d'igualtat de gènere dins de l'empresa, que això va fer que el primer any s'hi pogueren presentar poques empreses perquè majoritàriament se presentaven les més menudes, que per llei no tenien obligació de tindre aquest pla, però nosaltres, com això va també de conciliació, enteníem que el tenien que tindre. Ara tenim 41 sol·licituds en guany. I la tercera cosa era un projecte de millora de la teva productivitat, perquè això va de que l'empresa millori la seva productivitat i guanyi diners treballant menys hores, no? I en això també els ajudem a través de l'IBACE per fer el plan.
De les 41 empreses, majoritàriament són empreses de serveis, és a dir, hi ha un tipus de sector que han entrat més, és a dir,
sí.
En les 41 empreses, perquè així en la ràdio vam tractar, i hi ha un tipus que s'ha adequat més, o quizà que és diguem, està més al capdavant, no? del sector treball.
És veritat que hi ha alguns sectors on és més fàcil d'implementar aquesta mesura, això és evident, doncs, el sector de les tecnològiques, per exemple, que per cert, això, i això Mari Parra, que és d'este poble, ho coneix molt bé, ens ha servit per a que algunes tecnològiques s'instal·len al País Valencià perquè se podien acollir aquest tipus d'ajudes i les tecnològiques que normalment no discutissin per salaris, perquè els salaris ja són molt alts, la millora que li pots oferir als teus treballadors té que veure en condicions, no hi ha salari, per tant, això ens ha ajudat també. Clar, les tecnològiques, les oficines, això pareix que és més fàcil d'implementar que en un restaurant. Però és veritat també que qui lidera aquest moviment en Espanya des de fa molts anys són dos empresaris de Madrid que tenen restaurants en 250 coberts, vull dir, no és un restaurant menudet. Té diversos restaurants, algun d'ells és una espècie de menjador social, per dir-ho així, concertat en l'Ajuntament, i ho van posar en marxa fa 3 anys sense ajudes públiques, i els hi va com una moto. Els va de meravella.
I algo que també pues bueno, estem així un poc fotogènics en sentit és que no tenim cambrers, però jo vull que conteste, que això també me fa molta gràcia. Per què no tenim cambrers?
Pay them more, que va dir el president americà. Pague lo que toque. Vull dir, això és el mercat. A veure si ens entenem d'una vegada també, que
o
ja està bé.
O al final que el consumidor diga: quant em costa prendre'm un cafè? I si té que costar 4 euros i tu saps que per fer un cafè una terrassa que perquè el consumidor també ha de ser conscient.
Anem a veure, d'entrada el que tinc que dir és que ofertes, no és obligatori que passin per la vora, però ofertes de treball de cambrers en aquesta província n'hi ha entre 3 i ninguna. Per tant, a mi no me poden demanar responsabilitats de no trobar-los, perquè jo tinc persones, alguns centenars de persones inscrites que volen ser cambrers en la vora, els que jo no envie ahir, perquè jo no sé que els estan buscant, perquè si tu poses un pòstit en la porta del bar, és tan lícit com qualsevol altra cosa, si vols buscar els treballadors així, me pareix fantàstic, o el boca a orella, me pareix fantàstic, no tinc res a dir, o a través d'empreses privades, no tinc res a dir, però després a mi no me faci responsable, perquè jo no ho sé que tu els estàs buscant. I per què no ho sé? Perquè quan tu portes una oferta al servei públic, jo veig les condicions. I a lo millor...
A mi venia al cap allò de l'ojo de Mordor, que de col diu, ei, que vaig a xequejar.
Claro, a lo millor te tinc que dir, però el problema és més complex. En Vila-real, jo no sé si hi ha dificultats o no dificultats per a trobar
cambrers. Parlem de la zona turística, anem a parlar de la zona turística.
Pues la zona turística depèn de lo que tu vulguis fer, perquè si tu eres un empresari que tens un restaurant en Peníscola, no sé quantos, no sé què, i ara tens els contractes de fixos discontinus, etc, doncs podràs tindre més o menys dificultats per a trobar-los i tal. La pregunta és, quan val un pis de llogar en Peníscola? Amigo, perquè si tu vas a pagar-li 1.200 euros, que és 150 euros més que el salari mínim interprofessional, perquè diu, no, jo pague 1.200 euros, que està bé, no, mira, és el salari mínim interprofessional, tampoc mos tornem locos. Si jo te pague 1.200 euros a un tio del poble que viu en el poble, doncs és un salari de mercat. Però si per a treballar de cambrer en Peníscola, jo resulta que no sóc de Peníscola, sinó de Castelló, i tinc que anar i vindre tots els dies a fer 100 quilòmetres, això val uns diners. I si tinc que llogar un pis en Peníscola per a quedar-me a dormir allí en Peníscola, quan val un pis? En 1.200 ho puc? Pues no, pues no. És el mercat, amigo. Què vols que te diga? En l'exalcalde de Morella ho parlàvem. En Morella no troben cambrers i no sé què. I dius, Morella és turística tot l'any, afortunadament. Han desestacionalitzat, en turisme d'estiu, té turisme d'hivern, està xulo i tal. No hi ha pisos. No hi ha pisos. No pots viure en Morella. Per tant, si tots els xavals de Morella ja estan treballant de cambrers, els altres tenen que vindre de fora. Si venen de fora, és més car. Ja no val 1.200, ne val 1.500 o ne val 2.000. I si resulta que el teu negoci no pot suportar el preu dels salaris, tu no tenies un negoci. Tu estaves fent piràmides, poca vergonya. Si tu te montes un negoci que és un restaurant d'estiu per 3 mesets i la resta de l'any pots estar rascant el melic, perquè com a empresari en això no has tingut suficient, hauràs de comprendre que els teus treballadors no, que necessitaran treballar com a mínim 11 mesos a l'any per a poder viure.
I si parlem amb l'empresari i ens diu, sí, però el meu empleat cobra 1.200 euros, però a mi me costa 2.500 euros el meu empleat.
Això no és veritat. Li costa més de 1.200 euros, claro, però això ha sigut així a tota la vida. Però anem a veure. Això de què va? De que els teus empleats no tinguin seguretat social? Puja ahí davant i dime-ho a la cara. Di-lo. Pues clar que val això. El teu empleat val 2.200 euros, claro, i a ell només li arriben 1.200. Vols que ho girem al revés? El trin d'un treballador val 2.200 euros i a ell només li arriben 1.200. Quin és el problema? O no té que tindre seguretat social, o no té que tindre una pensió després i ser treballador. Claro, és que...
Se li ha desconnectat el cable... Val. pot llevar... Sí. Ei. Sí, però quan parlem d'aquest tipus de coses, per això jo sempre vaig al final. Entonces, el consumidor, que a més és el cambrer i l'empresari, també és consumidor. Paguem el que toca.
Clar, vull dir... És que
entonces tindrem tots...
Jo no ho sé, potser és veritat que s'ha de replantejar la política de preus del cafè, etcètera, etcètera, però el que és segur és que el problema no és tant que el salari sigui digne o no sigui digne, sinó altres condicions que estan al voltant que jo no puc resoldre. Torna al cas de Morella perquè és paradigmàtic. Morella té escola d'hostaleria.
Sí.
I té una escola d'hostaleria pública de la Secretaria Autonòmica d'Hostaleria que porta el meu company Colomer. I els alumnes allí estan interns. Dormen allí i tenen obligació dins dels cursos de formació professional que fan allí de fer pràctiques també. I dius, fantàstic, les pràctiques les fan el cap de setmana en el poble, en els restaurants del poble, ho tenim resolt. No, perquè el cap de setmana tanquen el dijous per la nit, és l'últim dia que poden dormir, divendres, dissabte i diumenge no els deixen dormir en Morella. Tanquen i els envien a casa per no pagar un segurat en la porta. Xico, pues aneu a fer la mà. És que així és impossible. És que així és impossible. Per no pagar la seguretat que permeta que els alumnes que estan vivint de dilluns a dijous en Morella puguen quedar-se a dormir divendres, dissabte i diumenge en Morella i, per tant, treballar en Morella i resoldre el problema de l'atur en l'hostaleria de Morella, és només perquè tu vols tancar el CD el divendres, dissabte i diumenge. I aquest xic que està intern allí perquè a lo millor és de Benicarló. I què té que fer dissabte i diumenge per a fer les pràctiques? Pujar des de Benicarló cada dia perquè no hi ha posto per dormir en Morella? Jugar-se la vida en la carretera? Però més enllà d'això, quant li costa a este xic pujar i baixar tots els dies? És que, claro, és que de què estem parlant? Estem parlant d'una cosa bastant més complexa. És molt cínic i que me perdonen dir no trobe cambrers i mira que pague 1.200 euros. Quant val dormir al teu poble? Hi ha puestos per dormir al teu poble? Doncs pues no val 1.200 euros. És que la frase de és el mercado amigos no l'ha inventat jo, l'heu inventat vosaltres. Doncs pues és el mercado amigo. Pues ara, si per 1.200 no trobes a ningú, paguen 3.200. Ah, és que entonces el negoci no me funciona. Ah, replantegem-se si el teu negoci funciona o no funciona. I val per a tot, lo dels 4 dies que diem. Quants diners hem invertit des de lo públic? I dic així, en Vila-real, en el sector de la ceràmica ara, en els ERTEs i els ERO's i tot el drama este sobrevingut contra un sector que ha fet les coses bé des de fa moltíssims anys, que ha anat per davant del vent en la reducció de les emissions i que per això, com ho va fer abans de que fos obligatori, ara no li ho computen i ho passa fatal per culpa d'algo que no té cap capacitat de resoldre. I si en lloc de gastar-nos els diners en els ERTEs i enviar la meitat dels ERTOs i enviar la meitat de la gent a casa 3 dies a la setmana i no sé quantos, haguérem aprofitat les ajudes per a treballar 4 dies. En comptes de pagar-te per no treballar, te pague per treballar, li costa el mateix a l'Estat o a la Generalitat, en este cas, i era un moment fantàstic per a implementar temporalment, mentre dure l'ERTO, la reducció de la jornada, en comptes de tindre uns quants treballadors que no treballen, tindre'ls a tots treballant, produint i tal, la fàbrica segueix produint, però només els treballadors només fan 4 dies a la setmana, que n'hem pogut treballar tots també, i dius, és que és car per a l'administració, els ERTOs també. Els ERTOs també són cars i, en canvi, per a l'empresa és una putada, perdoneu-me, perquè no pot produir si tanca. I de l'altra manera hauria pogut seguir fent, no? Però,
fins... Vostè sap que hi ha empreses que practiquen això i que no és públic, però sí practiquen el concentrar este horari, traure la mateixa o més rentabilitat, però no ho han fet públic.
I si és un, claro, i si és un dels grans debats, que és la riquesa i la pobresa del temps, que se diu ara, no? Estos que inventen noms a les coses i tal, són molt pobres en temps. En sèrio, en Vila-real o en Castelló necessitem que els comerços tanquen 2 hores i mitja o 3 hores al migdia, tanquen a la una i no obrin estar... En sèrio, per anar a dinar? Vull dir, jo que he viscut en ciutats menudes i en ciutats grans, ni en la una ni en l'altra, en la ciutat menuda en una hora tens de sobra per anar i vindre, i en la ciutat gran està tan lluny que no tens temps, però tant en una hora tens... Vull dir, en sèrio les tendes han de tancar a les 8 de la vesprada i la pel·lícula de la tele ha de començar a les 10 de la nit? Sabem, a lo millor és que no ho sabem, sabem que mos alcem a la mateixa hora que els centreeuropeus i mos agitem 2 hores més tard, i així és el país que menys se dorm del món. A mi m'és igual perquè dorm 5 hores i soc un desgraciat i no puc dormir-ne més, doncs ja està bé. Però sabem que això regenera accidents de treball. i que no pot ser que no siguem capaços de concentrar les hores i acabar a les 5 de la vesprada. Que no
bueno, jo crec que cada volta som més conscients, encara que no vulguin reconèixer-ho.
Afortunadament,
cada volta som més conscients.
L'avantprojecte de llei del Ministeri de Treball i Economia Social va iniciar línia i jo crec que és un dels grans reptes en el món del treball per als propers anys.
Vaja, que considera vostè que és imparable i que anirem cap ahir, malgrat que vostè ara passen tots a l'oposició.
Sí, segurament desapareixerà, vull pensar que desapareixerà la incentivació pública per part de la Generalitat. No crec que el Partit Popular o Vox estiguen per la labor perquè tenen una altra lectura del món, però el món seguirà evolucionant malgrat ells i seguiran passant coses com va passar en França, com va acabar de passar en el Regne Unit i com cada vegada més països del món estan posant en marxa este tipus de jornades i s'avança cap ahir i és... L'èxit és irrefutable i la direcció és la correcta i anem evolucionant cap a aquest lloc. No té sentit que 100 anys després, quan la mecanització i la modernització i la tecnificació industrial ha fet que siguem molt més productius, seguim treballant les mateixes hores que fa 100 anys. No té sentit.
Pues Enric, nom de Déu, gràcies per haver-nos atès i bueno, fins a quan vostè vulga.
Un plaer, moltes gràcies.